L'any 1971, l'estat espanyol era l'única dictadura feixista que es mantenia en peu a Europa, mentre que la URSS era la primera potència del bloc dels països soviètics. Els dos països havien trencat relacions diplomàtiques l'any 1939, amb la victòria de Franco a la Guerra Civil, i vivien d'esquenes l'un de l'altre des de feia més de 30 anys. Sense ambaixades, sense possibilitat de viatjar-hi directament, ni tan sols sense possibilitat de trucar-hi per telèfon. En aquest context, cal emmarcar el primer viatge d'un equip català a l'antiga Unió Soviètica, la primera setmana de març de 1971, el que va fer el Joventut de Badalona a Leningrad, el que avui coneixem com a Sant Petersburg.
Una pilota a la motxilla.
Episodi 5.
Era just la tercera participació de la penya a Europa. Es va estrenar el 1967 a la Recopa. Va seguir amb la Copa d'Europa de 1968 després de guanyar la primera Lliga i ara hi tornava amb la Recopa. Josep Maria Oleart, jugador del Joventut el 1971.
Tots érem molt bellos. Teníem l'Alfonso, teníem l'Alfat, l'Enric Margall, el Narcís... No sé si aquest en Lluís encara jugava o era l'entrenador llavors. Era l'entrenador, d'acord. Vale. Exacte, llavors allà també hi havia en Gol, Narcís, tots, en aquella època, que tots, quasi tots érem catalans.
Este es Buscató, Enrique Margall.
Aquell és un Joventut que centra els seus esforços a la Lliga Espanyola. L'objectiu és plantar cara tant com es pugui al totpoderós Real Madrid i sortir a jugar la segona competició continental. Però aquella temporada l'equip havia tingut sort amb els creuaments com per arribar lluny. Edimburg escocès a primera ronda, Sopron d'Hongria a vuitens i el Balkan de Bulgària a quarts de final. El rival a semifinals és una altra cosa, el totpoderós Spartak de Leningrad, el líder de la Lliga Soviètica en aquell moment i el gran aspirant a guanyar la Recopa.
Pensa que ells eren un molt bon equip, eh? Era molt bon equip. Tenien jugadors tots internacionals russos i ho feien. Alexander Belov, aquest. I aquest jugava de pivot, sí que el coneixíem, i l'altre era el que jugava com de base.
Alexander Belov seria l'autor de la polèmica cistella sobre la botzina a la final olímpica de Munic 72 contra els Estats Units, que donaria l'or a l'equip soviètic. Viatjar a la URSS no era cosa fàcil. De fet, el Madrid només havia estat autoritzat a viatjar 3 vegades a Moscou, malgrat els successius emparellaments amb el CSKA durant la dècada dels 60 i diverses eliminatòries es van haver de resoldre a Camp Neutral. Però la Delegación de Deportes del Movimiento va autoritzar al Joventut poder viatjar cap allà, en coordinació amb una agència de viatges propietat d'un dels directius de la penya, Josep Maria Oleart. 8 temporades al club.
Per anar a Leningrad va ser bastant especial. Recordo que vam fer de Barcelona a Viena, de Viena a Moscou. A Moscou vam dormir una nit allà, van anar a veure amb el Lenin, allà que estava a la plaça Roja, que ja està allà enterrat allà, que prou veus, que està embalsamat i això. I després de Moscou ens vam agafar un avió i vam anar a Leningrad. Va ser un viatge molt llarg.
La raó és que per viatjar-hi cal abans passar per algun país neutral. Suïssa o Àustria acostumaven a ser la porta d'entrada per passar el taló d'acer. A bord, 73 persones, amb un grup d'aficionats que havien aconseguit el visat per viatjar. Només 2 periodistes van tenir el privilegi de ser-hi. Justo Conde, del Dicen, i l'històric redactor de bàsquet de Mundo Deportivo, Manuel Espín. Com que no es podien fer trucades directes des de Moscou cap a Barcelona, Espín cantava la crònica, com es diu en l'argot, al corresponsal que tenia en aquell moment el diari La Vanguardia del Cinqui, i d'allà s'enviava cap a Catalunya.
La expedició del Joventut, a la que en esta ocasió s'ha unido un cortejo de seguidores, ha hecho un alto en la capital de la Unió Soviètica antes de llegar a Leningrad, cuyo palacio de la Armada, con capacidad para 4.000 espectadores, el escenario de esta nueva salida del equipo costeño en la Recopa de Europa de baloncesto. Llegó la representación española el lunes por la tarde, ya anocheciendo. A medida que se iban sucediendo las etapas de este largo viaje, fuimos experimentando el poderoso azote de un frío creciente. Cuanto más avanzábamos, más grados bajo cero. En Moscú eran 21, a los que se añadían un viento siberiano y una nevada constante. Algunos audaces, guiados por su curiosidad, quisieron recorrer durante la noche la famosa Plaza Roja, pero regresaron apresuradamente al hotel, aterridos de frío. La jornada de hoy martes la han dedicado los expedicionarios badaloneses a las inevitables visitas a la ciudad con el obligado recorrido por el Kremlin, la Plaza Roja, el mausoleo donde reposan los restos embalsamados de Lenin, la gran piscina al aire libre pero con agua caliente y a la asistencia a un festival de ballet en el Palacio de los Congresos, con el que ya por la noche se cerró esta breve estancia en la capital soviética. El miércoles el Juventud seguirá viaje hacia Leningrado, a donde llegará a media mañana. Por la tarde habrá ya un breve entrenamiento en el escenario del partido, con lo cual el Juventud entrará ya en el clima de la confrontación y de las dificultades que el cotejo indiscutiblemente acarrea.
L'equip marxa el dilluns 1 de març de 1971. El dimarts 2, el passaria de turisme per Moscou. I el dimecres 3, arriba a Sant Petersburg. I ja tens per tot, fins i tot per anar a buscar obres d'art. Josep Maria Oleart acompanyà el veterà de l'equip, Nino Buscató.
Em vaig anar amb el Nino, i el Nino anava, ja et dic, va anar, tenia jugadors russos que els coneixia i tal, i anava a buscar, era el que diuen iconos, una cosa molt... com quadros, que eren molt antics, i això, i el Nino això ho buscava molt. O sigui, un taxi, que ja sabia l'adreça de es parlaven de les eleccions, i vam anar a mirar, i vam anar a dues o tres cases de russos, ells s'hi tenien i no em vam trobar.
Fa un fred que pela, hi ha una forta barrera idiomàtica, però el tracte és exquisit. El dijous 4 és el dia del partit. L'ambient al pavelló és el de les grans ocasions i no hi cap ni una agulla. Per evitar incidents, s'ha pactat que no es toquin els himnes nacionals, però just abans de començar el partit, sona això. Efectivament, és l'himne de Riego, l'himne de la República Espanyola. La URSS no reconeix el govern de Franco i Moscou acull encara un nombre indeterminat d'exiliats i nens de la guerra. Un home a la banqueta verd i negre es planta.
I el metge va dir que ho traguessin, que això no era l'himne d'Espanya. Va anar ràpid a la taula i dir, aquest no és el nostre himne. Voleu fer vos de treure'l? Això ho va fer el doctor, el Jorge Guillén. Es va aixecar, ell es va donar compte, perquè nosaltres no vam caure amb això, perquè estàvem fent la roda o coses d'això, I va anar a la taula i va dir, o el treien o no jugàvem. I el van treure.
Del partit, Buscató amb un problema a la mandíbula i Enric Margall, que tampoc gira rodó, no estan al 100%. La superioritat soviètica i els problemes de faltes hi fan la resta i la penya acaba perdent el partit d'anada per 30 punts de diferència, 82 a 52. El Joventut farà un superbi partit a la tornada amb victòria per 62 a 49, però l'eliminatòria ja estava resolta del partit d'anada.